Des del 5 de setembre de 1976 fins al 20 de maig del 2018. Són les primeres paraules que va fer en una narració radiofònica del Barça en català en Joaquim Maria Puyol i les últimes 42 anys de futbol en català a través de les zones radiofòniques. 42 anys de transmissions del Barça, 50 anys, mig segle de transmissions de futbol, 33 aquí a la TDP, a Catalunya Ràdio. Joaquim Maria Puyol, molt bon dia.
Bon dia.
No les hem sentit, però les sentirem. Escolta'm, Quim, en quin moment et decideixes... Jo deia aquest matí que has decidit que la cursa de relleus continua després de 50 anys, és gairebé una exageració, però és veritat, no? Que hi ha d'haver una cursa de relleus en tota la vida.
Clar, esclar. Perquè la vida, Mònica, com tu saps, se'ns va tirant a sobre, i cada dia surten coses, i has de fer coses, i quan arribes a una certa edat, que és el que m'ha passat a mi, t'adones que comences a veure terra per proa. O sigui, la vida, per dir-ho així, deixa'm que em posi poètic per començar, quan comença la vida és com un vaixell que surt de port, i quan surt de port veus la terra per popa. I a proa només veus mar. Però quan ja fa uns quants mesos, o anys, o dies, o setmanes, o el que sigui, que navegues i has fet moltes milles, aleshores ja comences a veure terra per proa, no? I dius, home, he de començar a descomptar. I penses, jo no em vull morir, jo a vegades dic una mica així divertida, fent un salt de la camina del Camp del Barça al cementiri de les Corts, que està allà al costat, no? I estaria bé organitzar la teva vida de manera que tinguessis encara algun temps, alguns anys, per fer coses que et venen de gust, sense haver arribat a allò que en diríem la bellesa, allò que en diríem haver perdut les condicions per exercir una professió.
Jo aquest matí deia que tu actuaves una mica com un transformador i ara tu m'ho discutiràs perquè a més no vols homenatges ni vols que ningú amplifiqui excessivament la feina que tu has fet, però sí que és veritat que aquesta capacitat de pensar i repensar les coses, quan dius ara reorientaré la meva vida professional després de 50 anys de fer escola i de fer un munt de coses, també és un repte. I a tu, si una cosa no t'agrada és viure sense reptes.
Sí, perquè tu... Si pots governar la teva vida, si pots, perquè la vida moltes vegades...
Tu creus que les governen les vides pròpies?
Jo crec que sí. Tu i jo vam deixar la tele al mateix moment.
Això, sí.
I ningú m'obligava a deixar la televisió. Però a mi em va semblar que allò que tu saps com em gratificava, perquè tu treballaves al meu costat i veies l'enorme esforç, però també l'enorme gratificació que representava, era com una amant immillorable, doncs tu vas veure que jo vaig deixar la televisió. I ningú s'ho creia. Tothom deia...
impossible, tornarà.
D'aquí un any, d'aquí quatre dies. A vegades tu fas decisions en les quals tu et permets el luxe de dir-li a la vida no, això no va per aquí. I això és molt pretensiós, però també és un privilegi. I també passa poques vegades, perquè neixes quan Déu vol, mors quan Déu vol, plou quan Déu vol, la vida va com Déu vol, i tu ets molt poca cosa per evitar aquest ritme de les coses. Però també penso que està bé que tu diguis, escolta, aquesta és una etapa en la que, com si fos l'armari, he de deixar uns quants menjarrobes buits, perquè ara vindrà una altra roba, i si no faig la decisió de treure roba d'aquest armari, no me n'hi cabrà de nova. Després de 50 anys, ja està bé. Quan vaig començar, no hi havia ningú que ho fes en català. Quan vaig començar, no hi havia... Quan vaig tenir la idea, no hi havia ni mitjans en català, ni ràdio en català. Hi havia l'esforç d'alguns mitjans en castellà, Televisió Espanyola Miramar, alguna ràdio, com Ràdio Barcelona o Ràdio Nacional, que feien algun programa, però presència del català amb una continuïtat i amb una cosa tan potent com el futbol no n'hi havia. Llavors tenia sentit fer aquesta feina. Ara, afortunadament, tenim la ràdio més escoltada al país, és en català. Els programes vostres del matí, tu, el Jordi, sumen una quantitat de... Eixamplen la base, allò que
diu. Allò que es diu tant ara, no?
Doncs ara, aquesta presència fa que la meva feina sigui perfectament prescindible. I tinc molts companys que fan transmissions, que les fan molt bé. I, a més, una altra cosa que també em sembla... I ara em tornaràs a dir que sóc un home molt ambiciós... Però jo crec que les coses s'han de deixar quan estan a dalt de tot. A mi no em ve de gust començar a notar que ja doncs, vaig molt justet. Jo crec que les últimes transmissions que he fet són transmissions homologables i no vull deixar que caiguin per haver-me'n d'anar. També aquí la meva ambició de governar la vida. Ja sé que és molt pretensiós tot això que estic dient, però és una sort que tinc. La vida m'ha donat molta sort, i si tinc la sort l'he d'aprofitar, no?
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
I que ha servit per tancar aquesta temporada, una temporada en la qual el Barça ha guanyat la Lliga i ha guanyat la Copa. Ha estat la 42a de la TDP, la 50a, com dèiem, de les transmissions que fa un servidor. Per tant, moltes gràcies als companys, als col·laboradors, a la ràdio i sobretot als oients, que són l'inici i el final de tot. Moltes gràcies a tots i molt bon estiu.
De la precarietat, i la valentia d'aquella primera transmissió a la potència dels equips. He comptat 18 persones que treballen a la TDP i que t'estan acompanyant en transformar la TDP en un programa de ràdio d'alta i altíssima complexitat. Però s'havia de tenir molts nassos tan pocs mesos després de la mort de Franco en aquell moment per dir, escolta, jo vull retransmetre els partits en català.
Ahir ho explicava l'Emilio en una conversa que jo li vaig comentar un dia. I jo tenia un cap d'esports a Ràdio Barcelona que era de Gandia, es deia Peris. I ell i jo parlàvem sempre en català. Però quan baixàvem a l'estudi parlàvem en castellà. I un dia jo li vaig dir al Peris, escolta, si nosaltres parlem en català a la redacció, això de baixar a l'estudi parlant en castellà no podríem començar a trencar-ho? I em va dir, home, ja saps tu què passa. Dic, sí, home, jo sé què passa, però potser podríem... Diu, perquè tu t'atreviries a fer partits de futbol en català? Dic, jo ho puc provar. I la cosa va quedar així, però llavors se'm va acudir un dia agafar un casset, anar al camp, transmetre un o dos partits amb una casset. Vaig tenir la immensa sort que el Joan Granados era secretari general del Barça, coneixia el Jordi Mir, que era el director de criteris lingüístics de la Barça. Li vaig demanar ajuda, em va dir que sí, el Jordi Mir es va escoltar la casset, em va fer saber que hi havia no sé quants errors, em va fer una llista, em va dir que gravés un altre casset i així es vam anar fent durant 3 o 4 mesos i al final allò semblava que ja començava a sonar bé. I aleshores vam anar a veure el director i el director, que era Manuel García Terán, doncs va dir, a mi em sembla molt bé, el que passa és que això és Madrid qui ho ha de beneir, perquè clar, quan ens costarà això? Seguir el Barça tots els partits, vam anar a Madrid, vam parlar amb el director general de Madrid, molt bona persona, que ens va dir, lo queréis hacer en catalán y la gente ya lo entenderá. Això ens ho va dir el director general. O sigui, el grau de desconeixement que tenen a fora de nosaltres...
Es manté.
Sí, es manté, evidentment, no? Volen mantenir-lo. Aquest és un dels problemes. Perquè dues persones s'entenguin, cal que es vulguin comprendre mútuament. Si no es volen comprendre, és impossible que s'entenguin. I aleshores va dir, bien, si no nos cuesta dinero, però aleshores on anàvem a vendre una transmissió que no havíem començat, que seria en català, que a més aniria per la freqüència menys escoltada, perquè llavors la freqüència més escoltada era l'ona mitjana. I aleshores vam pensar en la Caixa. I la Caixa ens va dir que sí al primer moment. Per això jo mai he oblidat l'ajut de la Caixa d'aquell dia, perquè si aquell dia la Caixa no ens hagués ajudat, nosaltres no hauríem pogut començar a fer el futbol en català. Després, les coses han anat bé, hem ampliat el programa, hem tingut la sort de tenir 4 hores, i ja ens han cabut altres col·laboradors que ens han ajudat moltíssim, algunes empreses familiars, algunes grans empreses, que a més han estat d'una gran fidelitat. Però, és clar, en el circuit de la ràdio, el tema dels costos és, com en el circuit de qualsevol indústria, essencial. I sense aquests ajuts i sense aquest suport de tots aquests anunciants i la fidelitat de la Caixa, jo no hauria pogut arribar aquí.
Són 42 anys de suport, en aquest cas, de la Caixa, ininterromputs a la transmissió, i per tant, això sí que ha permès anar-la fent més complexa,
sí,
cada vegada,
sí.
La transmissió.
Això ens ha permès anar-la dotant del que convingués. I un bon dia vam dir, escolta, nosaltres necessitem tirar músiques des del camp. I els tècnics van dir, doncs ens hi posarem. Llavors tu em vas dir, estàs boig, Quim, te'n recordes aquell dia que anàvem amb cotxe?
Això ho he dit moltes vegades, ja moltes vegades. Ara això no seria notícia, no, tampoc.
Hi havia un estiu que ens anàvem amb cotxe a Monte Carlo, amb el teu fill i el teu home. I jo et vaig explicar el projecte. I vaig dir, jo vull tirar músiques des del camp i separadors des del camp. I com t'ho faràs? Doncs m'emportaré una petita cònsola. Però si has de transmetre el partit, si ja t'equivoques de línia, està malament, si t'equivocaràs més, em deies tu. Te'n recordes totes aquestes coses?
Sí, sí, sí. Jo ho he dit periòdicament. És a dir, quin més narració i menys història.
Però jo creia que era imprescindible que des del camp poguéssim marcar el ritme, perquè jo crec que el ritme és bàsic a la ràdio, no? I que ens poguéssim entendre amb el Quimet Garcia i amb el Cussó i amb tots els tècnics d'aquí. I aleshores, doncs clar, per això feia falta unes claus, jo no volia dir tota l'estona ara donem pas a publicitat, perquè em semblava que això era una manera molt, molt vulgar, una manera molt...
Bueno, la manera com tu has integrat la publicitat és una manera que també ha fet escola, en el sentit que has aconseguit modernitzar la manera d'incorporar la publicitat per antena en el discurs. Clar. Perquè això es feia d'inici, després es va deixar de fer, i tu ho has continuat implementant.
Com que som molt vell, recupero les coses de l'inici, i els més joves ho heu deixat de fer, i nosaltres... O sigui, jo crec que la publicitat és fantàstica. I la major part de la gent jove creu que la publicitat és una cosa que s'ha ara publicitat. No, no, per mi la publicitat és fantàstica. La publicitat és el que li dona diners a la casa. I si la casa ingressa publicitat, no, no necessitarà ingressos de diners públics. I els diners públics podran anar a una altra banda. I, a més, si n'ingressa molta i en portem molta, nosaltres també podrem guanyar diners. Per tant, és una clau del cercle virtuós. La publicitat no és una cosa de dir, ah, ara toca publicitat. Fantàstic, quan més publicitat, millor. I a mi m'agrada tractar... jo no li dic publicitat, jo dic missatges comercials i parlo dels anunciants com a clients, però també com a amics, perquè quan s'integren en el teu projecte, que és una sort que he tingut jo dels anunciants que he tingut, doncs aleshores notes que comparteixes coses, t'escolten, en fi, hi ha com complicitats. Per mi és un element integrant del discurs que permet optimitzar la feina i que també permet que a l'oient li arribi un missatge més harmònic.
En Quim Puyol ha aconseguit diverses coses. Una, que hi hagi consens a la professió sobre la seva vàlua, mai s'ha convertit en un factor distorsionador del periodisme esportiu, al contrari, ha fet escola, i avui llegíem algunes cròniques, una de les quals ara li feia notar Puyol, t'estimo, perquè aquell urruti t'estimo ha marcat una de les moltes fites del Quim a nivell de transmissions esportives, però aquell ara s'ha traduït en titulars sobre ell mateix.
Obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo! Urruti, t'estimo!
Dèiem avui amb el Dani Terra, el meu redactor d'esports, que t'escoltava des dels 8 anys, dèiem que és un fenomen quan sentim aquests fragments, avui sentíem el Pizzi Soma Canudo, etc, que la gent quan sent aquest moments de genialitat que has tingut narrant gols, la gent somriu. I això somriu sentint-ho molts anys després. Això és una cosa extraordinària, que passi això, no?
Per mi, la ràdio, els missatges i el fet de fer-ho en català mai ha sigut un element de frontera. Al revés, he volgut que fos un element de cohesió, de proximitat. Per tant, quan el Pizzi marca el gol, jo li parlo en argentí.
I quan, és brutal. El Pizzi Soma Canudo és un dels meus preferits.
Estic transmetent en català, però no puc parlar amb argentí, si em ve de gust en aquell moment. L'altre dia em feien notar una cosa que havia dit en anglès, que jugaven contra el Manchester. Tinc molts oients que no són catalanoparlants. I n'hi ha un que és cambrer d'un bar que aquí que es diu Orozco Pomó, a prop de la ràdio, que ahir passava pel carrer, va sortir i em va dir «I ara qui escucharé?». Clar. I m'ho va dir en castellà.
Ja t'ho preguntaré, això.
No, però dir-te que moltes vegades les fronteres les fem nosaltres. Jo que sóc un home d'una fidelitat per naturalitat a la llengua catalana, jo a Barcelona parlo sempre en català a tothom, i un dels que parla pel carrer per descomptat, no? Però al mateix temps no marco cap frontera des del punt de vista de la proximitat emocional, de la complicitat o del que podríem dir la condició d'espècie, de proximitat d'espècie, diguem, som tots iguals.
Som tots iguals.
Som tots iguals. I tu, perdona, tu un dia vas viure amb mi una experiència, que ara no explicarem, al continent africà, en la qual es demostrava això amb una gent amb la que no ens hi podíem ni entendre. Però tu pots acostar-te a una persona que no saps qui és...
I conviure amb ella.
Pots somriure. Aquesta persona et pot veure no com un turista que va fer fotos i que se'n vol anar a penjar-les al Twitter, sinó com un ésser humà que està allà, que té un cert una certa pretensió de solidaritat i que, per tant, pot comprendre que sota aquell sol, aquell home que té un munt de gra i que està suant, pot dir alguna cosa interessant a un europeu que acaba de passar amb un jeep per allà al costat.
Senzillament el vol conèixer, si és que l'actitud és de voler-lo entendre ara i de voler-lo conèixer.
I no de fer una foto i penjar-la al tuit.
Exactament. Pitsisos Macanudo, i és que em ve molt de gust sentir-lo, Pitsisos Macanudo, i el Víctor Villarreal l'està localitzant, perquè té una bateria de gols teus, alguns dels quals el meu equip ha seleccionat, perquè cadascú té el seu de gol. El meu és aquest.
Refús defensiu, la pilota a l'exterior de l'àrea, la rep de la penya, s'ho mira de lluny, fa l'obertura cap a la banda dreta per Guardiola, podrà penjar pilota a l'olla, pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, 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 Pizzi, 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 che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 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 Pizzi viejo, Pizzi, son macanudo, Pizzi, 37 a la segona.
Aquest em sembla divertidíssim, perquè automàticament fas com una simbiosi amb l'entorn d'ell, no?
Sí. És això que et deia de la voluntat d'aproximar-te a la gent. No sé per què jo tinc una certa tendència a deixar-me arrossegar pels llocs on sóc i els llocs on visito. Jo havia estat a l'Argentina bastantes vegades i com que a mi m'agrada això de les llengües i tal, doncs al cap de dos dies de pujar un carro, ja està. No?
Ja l'has incorporat.
Sí. I aleshores vaig més o menys aprendre algunes coses de la parla portenya, no? I aquest dia em va sortir això del Pizzi. Em va sortir, perquè no tenia res preparat. Ja saps que a vegades hem parlat d'això. Mm. Les coses més autèntiques et surten, com lo Ruti t'estimo, no? A vegades prepares coses, tens la tentació de preparar coses.
Es nota que és al final tot artificiós,
sí,
no?
Sí, sí. L'únic que vaig preparar va ser allò del Titi. Saps allò del Titi, 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 Henri? Això havia de tenir un cert ritme, perquè ara no podies anar dient Titi de totes maneres, no? I aquests Titis vaig pensar, això hauria de tenir una harmonia i fer una frase musical, no? El Titi, 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 Henri. I a més amb aquesta pausa, i Henri és una aguda, això quedava bé, no? Però jo crec que és l'únic...
Però ara jo em puc morir, no?
No, home, no. No.
L'ara ja em puc morir i surt així.
Com vols que el Bernabéu aplaudeixi i que jo pensi que aplaudirà i que li farem 6 gols i que l'últim... És impossible.
Això no? Surt així.
Intenta superar velocitat a l'adversari, pot fer-ho. Agafa el Gaúcho, pica amb el podret i gol, 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 i el Bernabéu que es posa
veus allò que dèiem abans? Aquí...
Ara ja em puc morir.
Allò que dèiem abans, jo vaig parlar amb el jugador quan va arribar i el vaig dir, tu com t'agrada que et diguin? I ell va dir, a mi, Gaúcho. En castellà no hauríeu dit Gaúcho. Mm. No? I si hagués seguit mimetisme al castellà, hauria dit el Gaúcho. No? Però si a ell ja que li digui Gaúcho... doncs li dic Gaúcho, i aleshores també dono a entendre a la gent que m'escolta que tinc un respecte per ell, però també per la seva llengua, també per la seva cultura. I és una cosa que hem intentat fer al llarg d'aquests anys. No? El que passa, Mònica, és que em sento una mica avergonyit, perquè des de fa 24 hores aquesta casa no para de passar gols meus.
Bueno,
què? TV3 no para de passar gols meus.
I què?
I això em fa vergonya.
Per què?
Perquè em fa vergonya.
Però no t'anava a fer.
Sí, perquè considero... que és...
És per veure si se'ns enganxa alguna cosa, perquè ara com que no els sentirem més...
No, tu saps que l'elogi debilita, ho diu un amic teu,
sí,
això, no?
Sí, sí, i que la frase que tinc penjada amb un llum que tinc a casa teva, que més m'ha ajudat i que més certa és l'ego és un animaló que sempre té gana. I això en el nostre ofici és, com saps, un dels verins més importants. I la tinc allà per recordar-ho.
Sí, perquè a vegades a mi em venen companys a fer entrevistes. Jo sempre dic que no. I ara aprofito per demanar disculpes a tots els que m'han demanat una entrevista sobre aquesta afer d'ara. I jo ja vaig dir que hi penjaríem una cosa a Willova i que avui faríem aquesta entrevista i res més. Demano que em disculpin. Però Moltes vegades l'argument per donar la resposta és que a mi d'entrevistes ja me n'han fet moltes. No és que no tingui vanitat, és que ja la tinc coberta, la vanitat que tinc, no? I una cosa que vaig pensar quan feia aquesta mena de plantejaments és que la vanitat és un animaló, o l'ego, és un animaló que sempre té gana.
Sempre té gana.
Per tant, si tu...
I com més l'alimentes, pitjor.
Sí, pitjor. I si el teu... adversari, contrincant o qui dialoga amb tu per treure't alguna cosa ho sap, pitjor encara, perquè t'atacarà per aquí i seràs dèbil.
Quim, hi ha dues preguntes que són inevitables que t'hem de fer, perquè en el moment en què decideixes, i aquesta és una conversa que hem tingut en els darrers anys, en quin moment, no? En quin moment? Jo crec que ho has explicat molt bé, en quin moment decideixes que, escolta, 50 anys ja n'hi ha prou, vull fer coses, vull fer altres coses, la gent no es fa el càrrec del que representa el nivell d'exigència de la TDP, la gent es pensa que el Quim Puyal i els altres membres de l'equip es presenten allà, i vinga, va, que corri la pilota i ja hi són, això vol dir molta feina preparatòria, i jo des de fora ho he vist, hores de reunions prèvies que han fet tot aquest equip de les 18 persones que formen part de la TDP.
També ho fas tu, això. També ho fas tu. Sí. I també ho fan tots els metges quan han de començar a operar, doncs que el quiròfan ha d'estar esterilitzat, net, s'han de rentar les
però
mans...
Però la gent amb això de la ràdio i la televisió ja. Pensa que és un... Que vens aquí, que fas les hores de ràdio i que te'n vas a
això
casa.
Això és perquè nosaltres hem permès que es degradés la feina, això és perquè hem permès que es perdessin condicions de l'ofici, però el que jo vull dir és que això de l'exigència, també li diem al pilot de l'avió que sigui exigent i que arribi a terra, eh? O sigui, això, l'exigència s'aplica a molts àmbits de la vida, de la vida professional. Sembla que el cas meu a la ràdio sigui excepcional. No. Jo crec que és una cosa que l'hauríem de considerar normal.
Normal, molt bé. Doncs normalment, durant 50 anys, aquest home no només ha fet això, sinó que a més ha viatjat amb tot el que això implica, perquè el Barça doncs li toca on li toca. A vegades li toca llocs que estan... Ara és fàcil arribar als llocs, perquè les comunicacions han millorat. Uh-huh. Però fa uns quants anys, tu no, quan te n'anaves amb un desplaçament...
El meu primer desplaçament va ser Pontevedra. Vaig haver d'anar d'aquí a Madrid amb un caravel... A Madrid vaig agafar un cotxe cama que va baixar a Redondela. A Redondela vaig agafar un taxi que em va portar a Pontevedra. Vaig dormir allà. El partit era l'endemà, que era dissabte. Vaig dormir el dissabte allà. El diumenge vaig agafar un tren que em va portar a Madrid. Vaig dormir a Madrid i el dilluns vaig agafar un caravel que em va portar a Barcelona. O sigui, per fer un partit de futbol vaig
deixar... Això a Pontevedra.
Això el primer desplaçament de la meva vida.
Però Ucraïna, jo recordo un desplaçament perquè aleshores fèiem televisió, quan fèiem el, no sé si era el Xip o fèiem el Tom, que vas anar a Albània. No recordo quan va ser, que aquell és un viatge que us va marcar a tots d'una manera extraordinària, però que eren desplaçaments complexes, tant pels permisos, tant per com havíeu de treballar, pel que us trobàveu, no?
A Albània hi havia hagut un dictador, que era l'Enver Hoxha,
sí, sí.
Que havia publicat un llibre que es deia Eurocomunismo no es comunismo, que és el primer que vaig fer quan vaig arribar a Tirana, buscar aquest llibre i comprar-lo, i Albània era com una illa a Europa, perquè allà el règim era molt tancat, sí, la dictadura molt dura. I aleshores ens van enviar uns traductors d'espanyol, que eren comissaris polítics, i que havien après castellà a Cuba. I era molt curiós, perquè eren albanesos, que deien, buenos días, señor, ¿cómo está? Parlaven així i eren albanesos. I quan el Gelabert els hi va deixar sentir uns auriculars d'aquests que portem nosaltres, es van quedar de pedra, perquè ells encara anaven amb auriculars de pedra, dels d'abans, que el so era absolutament incomparable.
Deies a Willova, en aquest escrit, en el que vas anunciar el perquè ho deixaves, que l'audiència és el primer, que és el més important. Sí. Posaves en valor l'equip, etc. I evidentment, i després en parlarem, perquè ara vindran l'Antoni Bassas i el Sergi Cotillas, que han estat un munt d'anys treballant amb tu a la TDP, parlarem amb Josep Vives i amb altres persones que t'han acompanyat en diverses etapes. Vas començar amb l'Eduard Poet i la Isabel Bosch, han passat pel teu costat la Pilar, l'Antoni, el Jordi Basteller, el Josep, el Josep Maria Déu, és que són tants, en Ricard Torquemada durant 18 anys, en Carles Domènech, la Marta Carreras, la Laia Tudel, és a dir, són moltíssimes les persones que tu has format, però ahir deies, l'audiència és el primer, és el que sempre s'ha de tenir present, no?
Sí. Tu i jo ara estem parlant i nosaltres hem de tenir present què li interessa a l'oient, què ha de saber l'oient, què vol saber l'oient i què creiem nosaltres que li pot interessar saber l'oient. Si no tenim aquesta perspectiva i pensem què li pot interessar a l'amo d'aquesta casa que diguem, què li pot interessar
al president del Barça.
El president del Barça, o el president de la Generalitat, o el president de la Nestlé, o el president que sigui. No?
O la Caixa, l'Isidre Feiner, que igual, em patrocina.
És igual, sí. Una cosa és que em patrocini, una altra cosa és que em digui...
Que et condicioni.
Què jo he de dir. Saps? Sempre que és possible, tu has de dir el que tu creus que interessa l'oient. i no el que altres volen que diguis.
I a tu t'ha influït a partir de l'aparició del Twitter i de les xarxes, que evidentment el feedback és absolutament immediat i moltes vegades polaritzat, no? Perquè a través de Twitter t'ha influït perquè tu has incorporat a totes les tecnologies que han anat apareixent a cada moment, les has anat incorporant, les xarxes també, i el teu equip ha fet concursos i etcètera, no? I heu jugat molt amb les xarxes. T'influeix quan carreguen contra tu? Ah, ja s'ha equivocat, ara tal, no sé què, això no han dit que era penal, no ho era, tal.
Jo crec que una sort immensa que he tingut és que els meus equips m'han fet veure que havia d'anar evolucionant. Perquè si la transmissió hagués anat evolucionant al meu ritme, ara la transmissió seria una transmissió d'un home gran, que és el que sóc jo. En canvi, incorporar gent jove... Tu saps que jo sempre he incorporat gent jove. Tu ets un exemple, ara ja no tant, però fa 30 anys.
Jo era barcelètic.
Però fa 30 anys ja no ets un exemple.
La gent no ho sap, però quan el Quim va començar els programes de televisió de Tres Pics i Repicó i La vida en un xip, que eren els dos programes que va fer a TV3 en aquella època, va incorporar uns quants periodistes, molt joves, que estàvem estudiant aleshores. Jo havia sigut concursant del Vostè Jutge i per això ens vam conèixer. I ens deies el Barça Atlètic.
Sí, podríem dir jugadors que estaven...
Estàvem en formació.
En formació per saltar algun dia al primer equip, no? Doncs els meus equips m'han fet evolucionar. I allà on no he arribat jo, han arribat ells. Per això tinc tanta gent bona al costat. No perquè jo sigui bo, sinó perquè ells són bons. I llavors, amb la seva ajuda, la transmissió ha anat creixent. Amb la seva ajuda, la transmissió l'hem actualitzat. Amb la seva ajuda, hem entrat a les xarxes. Amb la seva ajuda, hem muntat Willova. Amb la seva ajuda, hem tingut presència social, hem aconseguit viralitat, etc. Ara, jo, individualment, quin cas li faig a la xarxa? Doncs li faig cas, perquè la xarxa marca tendències d'opinió, però no li faig tot el cas que la xarxa potser voldria. Per tant, de la mateixa manera que a vegades vaig pel carrer i si m'aturo algú i tinc pressa li dic, miri, perdoni, ara no puc parlar amb vostè, si aquest senyor llavors fa un tuit a la xarxa, per mi la relació de comunicació és la mateixa entre ell i jo al carrer, quan estic caminant, que si fa un tuit a la xarxa. El que passa és que llegir-los, a vegades aquests tuits fan mal, perquè penses que són injustos, perquè et fan veure coses que consideres que no és just, la paraula és just. Jo crec que ara m'estàs dient que sí, no? Perquè tu saps l'esforç que has fet a vegades darrere d'una cosa i qualsevol es permet fer una piulada que a vegades et fa mal.
Que hi té tot el dret, evidentment.
Sí, però també té tot el dret d'anar pel carrer i prendre's un cafè. Però té tot el dret perquè les persones tenen tot el dret. Ara jo el que no faig és fer-ne gaire cas. Per tant, no em miro gaire a la xarxa, llevat de quan m'interessa alguna cosa en concret.
Escolta, Quim, ara era difícil, dèiem, poder arribar al moment de dir, escolta, que ho faci un altre, però el teu equip, que és molt nombrós i que hi ha moltíssimes persones implicades amb un nivell d'especialització altíssim, ara suposo que es reorganitzaran. Tothom es fa dues preguntes. Una, quan dius que vols reorientar la teva vida professional,
sí,
què faràs? Aquesta és la primera. Dos, qui farà de Quim?
Mira, començo per la segona. No ho sé, ni sóc ningú per dir-ho ni per buscar la solució. Hi ha un responsable de tota l'àrea d'esports de la corporació, que és la Cristian García, que ha tingut una actitud de gran col·laboració en tota aquesta última fase, que ja fa temps que sabia quina era la meva intenció i que està treballant per buscar una alternativa. El director d'aquesta casa, el Saúl Gordillo, i la presidenta del Consell de la
Govern,
Corporació
la
Catalana,
Bullera.
Govern de la Corporació de Mitjans Audiovisuals, són els responsables de prendre les decisions pertinents i, per tant, m'imagino que en qüestió de dies o tan aviat com sigui possible, indicaran això. Jo no ho sé i jo no formo part del problema. És a dir, si formés part del problema de substituir-me, no formo part de la solució, perquè justament la meva ambició és deixar les transmissions i dedicar-me a altres coses.
A altres coses, recordem que el Quim té moltes vessants, no només és doctor, com sabeu, perquè és una persona que no ha deixat mai l'àmbit de l'acadèmia, és acadèmic de la Institució de les Lletres, que nosaltres aquí, a Paraula d'Acadèmia, en parlem sovint.
Per favor, que no t'agrairem prou mai aquest espai que fas amb el doctor Nicolau Dols, Paraula d'Acadèmia, i que demostra el teu compromís amb allò que dèiem abans, amb l'oient, amb la llengua, amb els elements interessants que s'han de transmetre. Moltes gràcies, Mònica, per aquest Paraula d'Acadèmia.
Escolta, però en qualsevol cas, realment, reorientar la vida professional la pots tirar cap a molts àmbits. I la pregunta és, què et ve de gust fer, Quim?
Mira, ja que hem tret alguna peça de l'armari, tenim algun penjarroba, oi? Doncs Ara podré posar en aquest penjaroba algunes coses. Coses que he de posar necessàriament, coses del despatx. Jo tinc un taller de comunicació, com tu saps, i nosaltres tenim alguns encàrrecs en aquest taller de comunicació. Hi ha companyies que fan activitats, que tenen plans de comunicació, i que ens demanen suport estratègic, que ens demanen suport de criteri, sobretot. Saps que el paraula de criteri a mi m'agrada molt, no? Perquè a vegades hi ha companyies que es gasten molt diners en una campanya de determinada comunicació...
I dius, per què ho fan,
això? I dius, per què ho fan, això? Això mateix.
Què és això?
Això mateix. Per tant, estratègicament, per què no han revisat la direcció cap a la qual han d'orientar la
seva? Es gasten molts diners enviant coses, això que mateix. Dius, això on va?
Això on va. O de quina... O aquest missatge que poc estudiat que està, no? Tu saps la meva capacitat crítica. I quan em fan confiança, jo m'avanço a la crítica. I si podem avançar-nos en la crítica abans que això sigui públic, aleshores el resultat és bastant favorable. Per tant, aquí tinc una àrea de feina...
que vols desenvolupar.
Potent. Tinc el compromís de l'institut, com tu has dit abans. Tinc ganes, moltes ganes, de fer universitat. No que em contracti una universitat, sinó de fer allò que tu ja saps, que és coses concretes, coses puntuals amb universitats. I tinc moltes ganes de fer alguna activitat que tingui algunes condicions, com per exemple, espai per la creativitat, espai per la cosa social. Estic cada vegada més amoïnat per la cosa social. Aquests pobres éssers humans que moren al Mediterrani són la punta de l'iceberg que nosaltres veiem des d'aquí. Però al món hi ha moltes desigualtats. Si jo trobés algú interessat, alguna fundació, algú interessat en explicar això, a mi m'hauria de gust explicar-ho i anar pel món amb una càmera. I aleshores penso, doncs, amb les possibilitats que dona ara el tema multipantalles, el tema multiaparadors, fer-ne, no sé si fer-ne un audiovisual, si fer una cosa per xarxes, si fer alguna cosa que pugui interessar alguna cadena de ràdio, de televisió. Però també m'atrau molt l'art en el sentit més ampli de la paraula. Per tant, no descartaria fer algun muntatge teatral o fer alguna pel·lícula, fins i tot. És a dir, no sé què faré. La resposta és no sé què faré, però sé que tinc ara un armari amb roba fora per poder-hi posar alguna d'aquestes peces segons el que surti, perquè ara mateix no tinc cap projecte.
És a dir, que estem escrivint obres de teatre?
No he arribat a dir això. No he arribat
però
és
insinuat, això.
Sí, he insinuat això perquè des que vaig sortir de la televisió no tinc possibilitats de posar-me davant d'una càmera i tinc ganes de fer-ho, saps? I la televisió no la vull. Me l'estimo molt, però no la vull. És com una amant rebotada, diríem, no? La recordes amb una debilitat que et remet a les teves passions que et fan més dèbil, però racionalment entens que tal com han portat aquest mitjà, els que l'han portat fins on l'han portat, està això lluny del teu territori. I, en canvi, em ve ganes, tinc ganes d'expressar-me amb alguna cosa que no siguin paraules. El gest, la mirada, la veu... Tinc ganes de fer entrevistes. T'envejo molt a tu les entrevistes que fas. Sí, perquè m'agrada molt fer entrevistes. Per tant, l'àmbit de la meva curiositat és bastant ampli, com veus. I d'alguna d'aquestes coses, no sé de quina, d'alguna sortirà. Potser sortirà després d'aquesta entrevista.
No se sap mai.
Un any em vas fer una entrevista i vaig parlar d'un viatge que jo havia fet als Estats Units. Ho recordaràs?
Sí, sí.
Amb la Greyhound, sí. Que havia anat 90 dies voltant per tots els Estats Units. I et vaig explicar que quan feia el tram de Yellowstone em vaig trobar un senyor que em va dir quan vagis a, no me'n recordo quin lloc, la meva mare t'acollirà, perquè jo anava amb una motxilla, en fi, estic parlant de la prehistòria, naturalment. I aleshores, jo per aquí vaig dir el nom d'aquest senyor.
Bé, quan
vaig sortir, aquest senyor em va trucar al control. I em va dir, Kim, soc Bill. Ostres, Bill, t'he sentit per ràdio que estaves explicant això del viatge que vàrem fer. Ostres, em vaig quedar impressionat. O sigui que després d'aquesta conversa, potser em trucarà.
Et trucaran per oferir-te càmeres per anar-te'n a voltar pel món.
Sí, llavors ja t'ho diré per si vols venir.
Exacte. Doncs sí. Escolta'm, hi ha una altra qüestió que tothom es pregunta. Per què el Quim no ha gestionat aquesta casa? Per què el Quim no s'ha fet càrrec mai dels mitjans públics? La gestió no t'ha tret mai. T'ha tret la gestió dels teus propis equips i del teu d'allò que podies controlar, però no d'allò que estava més enllà del teu control, no?
Sí, però aquesta és una pregunta molt ben intencionada, però que té una resposta fàcil. El món està organitzat com una ceba que té capes i capes i capes i capes. Llavors hi ha una capa que és la capa dels polítics i una altra capa que és la capa dels professionals. I jo sempre he estat a la capa dels professionals, però a més, la meva de sobre i la de sota no hi ha polítics tampoc, hi ha altres coses. Per tant, estic molt lluny de la capa dels polítics. La raó per la qual Més enllà de si jo podria o no tenir qualitats per fer això, perquè jo no tinc formació de SADE, per entendre'ns, jo no sóc un home amb coneixements per conduir una gran empresa, i aquesta és una gran empresa, tinc intuïcions, això sí. I això ha fet que quan no he tingut més remei que convertir-me en empresari per muntar societats de produir, doncs ho he hagut de fer i tu saps que ho he fet. Però no és aquesta la meva aspiració. La meva aspiració és expressar-me, i com que he tingut la immensa fortuna d'en aquest trajecte del vaixell de la vida poder decidir bastant el meu rumb, i fins i tot ara doncs, poder decidir que s'acaba aquesta etapa, jo crec que és aquí on he de centrar les meves aspiracions. Malgrat tot, quan m'ho van demanar, jo m'hi vaig posar bé, com tu també saps, però la meva capa de la ceba està massa lluny.
Hi ha missatges divertidíssims a Twitter. Un que ho resumeix una mica el que estem fent aquest matí, d'en Jordi Fortuny, que diu a Twitter: ara no em truqueu que estic escoltant en Puyal. Perquè això és una cosa que jo deia aquest matí, no? Vull dir, sabíem que un dia havia d'arribar aquest moment, però ha arribat aquest moment, ahir ens va caure realment com... deia, com una bomba, no?, enmig de... Perquè hauries d'haver vist la cara dels col·laboradors que jo tenia en aquell moment, la Mònica Planas estava aquí, i li va canviar la cara, no? És aquells moments que saps que un dia arribaran, però que un dia arriben, i
jo havia dit al meu equip que jo m'estava plantejant deixar això, també havia dit al meu equip que jo sabia que la força i la vitalitat i el valor professional d'ells podia ser un candidat a fer la transmissió del meu relleu. D'això n'havíem parlat amb la Cristian García, com t'he explicat abans, que és el cap general d'esports de la corporació, i per tant havíem decidit que fins que no estigués una mica avançat les converses, doncs jo me n'anés de vacances i que quan tornés ja ho diríem. I ahir vam reunir tot l'equip, i des d'aquesta casa i en una sala reunits vaig anunciar a l'equip la decisió de plegar, que ho van saber en aquell moment, i en aquell moment vam fer el tuit. I després hi ha hagut una resposta immensa que des d'aquí vull aprofitar per agrair, perquè al despatx s'ha trucat molta gent. Jo me'n vaig anar a caminar i no vaig anar al despatx ahir. Avui tampoc penso anar-hi. I perquè és una allau de trucades, i el que no vull fer és quedar bé amb uns i amb els altres malament. Per tant, aprofito ara per donar les gràcies a tothom, particularment no he fet aquest fet, i també aprofito per reiterar que ningú es molesti si no faig més entrevistes, però crec que amb la cosa d'ahir de Willova i aquesta entrevista d'ara, doncs hem fet el fet.
Quim, ara jo li he demanat a Ramon Besa, a Santi Segurola, perquè em semblaven que eren dues persones a les quals tu els hi tens màxim respecte des del punt de vista de la premsa esportiva i amb prou distància per valorar les coses, i també el Sergi Cotillas com a membre de la TDP, que ha estat un munt d'anys. Segur que podríem explicar moltes coses de com és el Quim, una de les quals és que quan el Sergi Cotillas, que és company d'aquesta casa, va tenir un accident que el va deixar en cadira de rodes, el Quim Puyal es va inventar la sala d'imatges bàsicament perquè el Sergi pogués treballar. Com que ell no ho explicarà, ho explico jo, i el Quim va habilitar a TV3 una sala perquè el Sergi pogués treballar i es pogués incorporar laboralment just sortit de l'Institut Goodman, cosa que ha fet durant des de l'any 93 fins ara.
Sí, a més va fer...
No, ho dic perquè aquestes són les coses que a tu no t'agrada que expliquem, però forma part de la teva feina, diguéssim.
Va fer una col·laboració extraordinària a Un Tomb per la Vida, posant cada dia músiques des d'aquella sala de discjòquei que teníem en aquell espai, no? El Sergi és un home molt intel·ligent i de grans capacitats. Però jo crec, Mònica, que tenir aquesta visió és imprescindible. L'últim partit que vaig transmetre, el Barça-Reial Societat, l'últim gol que vaig narrar, i ho vaig dir per antena, el vaig narrar igual que el narrava el meu mestre Valdivieso quan jo havia començat de petit a escoltar la ràdio, que era dir tres vegades gol i al final dir gol del Barcelona. El Valdivieso els feia tots així: gol, 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 gol del Barcelona. I l'últim gol de la meva vida el vaig narrar igual que el Valdivieso. Íntimament vaig pensar: això enllaça amb l'origen. I això em va gratificar també, perquè vaig pensar que era una manera de reconèixer que la vida, nosaltres no som res i no ens ensenyen coses, i que l'arrogància i que la vanitat han d'estar lluny. Són tentacions que hem de tenir allunyades, perquè tots som fruit de l'experiència d'altres.
Quim Puyal, deia que ara en Sergi, l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Santi Segurola seran aquí. Vostè és lliure, com ser...
No, jo faig el que em diguis.
Si es vol quedar, jo estic encantada. Si vol anar a caminar, més encantada, perquè es farà salut, però el que vulguis.
Tu manes. Jo em puc quedar aquí si m'ho demanes, però potser estarà més còmode si jo no hi soc. No ho sé, a mi...
còmodes, estaran encantats.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.